Gatens.
Un minut per sobre dels 2:15 del matí. Avui a l'entrevista del dia, el nostre company d'informatius, en Joan Sindreu, ens parla de la crisi d'Europa i de la reforma del sistema financer.
Tenim al telèfon el professor de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, el santcugatenc Joan Carles Suari, membre de Team Europa. Es tracta d'un grup d'experts independents seleccionats per les representacions de la Comissió Europea que busquen comunicar d'una manera accessible i directa temes rellevants, tant generals de l'actualitat com més específics, del que és la realitat de la Unió Europea. Senyor Suari, bon dia.
Bon dia.
La Unió Europea passa actualment pel moment més difícil des de la seva formació. Fa pocs dies, el governador del Banc Central de Bèlgica, que també és membre del Consell del Banc Central Europeu, el senyor Luc Cohen, va reconèixer que una sortida de Grècia de l'euro seria possible després dels seus recents resultats electorals. Estem parlant d'un escenari que podria passar immediatament?
S'especula, però no crec, el Mario Draghi encara no s'ha manifestat en aquest sentit, que jo ho hagi sentit, però bueno, sí que és veritat que gent, hi ha molta gent per treure la possibilitat o considerar la possibilitat de que Grècia surti de l'euro. Bé, la Unió Europea són moltes coses. Una d'elles és la Unió Monetària, que es va fer, entre altres coses, per preservar l'entitat del mercat únic, que és el principal actiu de la construcció europea fins ara. En aquest sentit, és evident que hem vingut la mare de totes les crisis i que fan falta una sèrie de coses, bàsicament o la possibilitat per part dels estats de devaluar o alternativament de participar en una unió econòmica i monetària com ho eren Espanya o Itàlia, com ho eren cada un dels estats membres. I això no s'està donant hores d'ara.
Dit d'una altra manera, l'euro, mala idea.
No, mala idea no. Mala idea no. El que sí és veritat és que Europa sempre ha avançat a base de bategades i que aquesta vegada l'avançament, la bategada ens l'estem donant, però en canvi sortir ens està costant molt. Sobretot perquè les propostes del país líder no arriben propostes, molta gent diu, de creixement. Propostes, en qualsevol cas, que no siguin senzillament anar al darrere dels fets. És a dir, com que Grècia té problemes, doncs vinga, va, donem-li garanties i donem-li diners. No, escolti, faci propostes sabent que al sud d'Europa hi ha problemes i que hi seguiran sent. Quines són les propostes que en aquest cas Alemanya ens pot fer? Sembla que en aquest sentit hi ha millores. És a dir, estarien disposats a acceptar una tasa d'inflació més alta en el seu país via un augment de salaris, el qual podria fer que l'economia alemana tirés més de la resta. Però bueno, tot això s'ha de veure.
Clar, aquí la victòria de François Hollande a les presidencials franceses ha canviat una mica el paradigma. Abans es parlava molt de l'austeritat alemanya, també doncs el tipus d'interès amunt per no fomentar la inflació. Ara podria canviar, però és viable també aquesta idea de que amb més despesa pública ens en sortim?
A veure, no es tracta tant de més despesa pública per part de tothom, però no tampoc menys despesa pública per part de tothom. És evident que hi ha països amb millors condicions per créixer i que aquests països poden tenir un efecte locomotor sobre els altres dintre d'Europa. I això jo crec que és la carta que s'ha de jugar.
Esclar, però aquí estem parlant del cas espanyol, una prima de risc que fa, setmanes que no baixa dels 400 punts, és molt car accedir als mercats de deute. Llavors, com ho fem? Perquè cada any
Espanya
tenim...
no té marge de maniobra. No en té. Espanya pot demanar que li retrasin, i de fet, ho demani o no, serà un fet, retardar la seu ajust al dèficit públic. És a dir, jo no sé com pretenen que arribem al 3% el 2013, ni el govern ni els altres, perquè és que em sembla... perquè no hi pots arribar només per via de restricció de despesa. Com no hi arribis amb creixement, és a dir, no cal recordar que el dèficit és un quocient, que hi ha un numerador però també hi ha un denominador. I per tant, vull dir, el deure un euro quan el teu PIB sigui d'un euro és el 100% de deute, vull dir, de dèficit, millor dit. Per tant, en aquest sentit, jo crec que les propostes arribaran. Potser arribin massa tard, això és l'altre tema. Recordem que Espanya té en aquesta circumstància, en aquest moment, dues coses. Jo no posaria el dèficit públic com a principal problema d'Espanya, sincerament. Jo crec que el problema d'Espanya està en el sistema bancari. De fet, que la Comissió Europea hagi demanat auditories independents és una bufetada pel Banc d'Espanya descomunal. I després el fet d'una taxa d'atur que és el doble de les altres. I es pot dir, no, és que no és veritat, és que hi ha molt treball en negre. Doncs escolti, que espera fer fer-lo blanc, perquè no paguen impostos ni cotitzacions a la Seguretat Social. No pretengui que l'ajudem vosaltres i vostè no s'ajuda, no. Aleshores, aquestes dues dades, taxa d'atur i la manca de transparència dels actius bancaris, són els principals problemes que tenim en aquest moment.
Un problema que sembla que pot transferir-se a l'altre que no ho era, perquè l'anunci del rescat de Bankia precisament vol dir que es passarà del deute privat de les entitats financeres al públic. Sí. Això de rescatar bancs és una bona idea?
A veure, aquí hi ha la famosa idea de o rescatar bancs o deixar-los caure, no? Jo, sincerament, penso que és millor rescatar-los. Tot introduint un sanejament de l'estructura, que és el que s'està intentant fer, reduint l'oferta, el nombre d'entitats. És obvi que no en faràs de dues dolentes una de bona, però ja només en tens una. És a dir, anar rebaixant el nombre d'entitats em sembla una estratègia adequada.
Que no ha funcionat fins ara.
No, a veure, si algú creia que sortiríem de la crisi a la qual vam entrar després de la bombolla que va durar fins al 2007-2008, amb dos o tres anyets, anava apanyat, eh? Vull dir, el forat és molt profund, molt profund. I, evidentment, jo amb això sí que crec que hi ha part de l'economia neoliberal que té una part de raó. És evident que si la gent, i fonamentalment els bancs, ajustessin els preus a el que realment hi ha gent disposada a pagar, sortiria més de pressa de la crisi.
Ens ho pot explicar exactament a què refereix?
Vull dir que tots, la reticència de molta gent, no només entitats financeres, sinó molta gent, a dir, escolti, aquells preus que aquest actiu, aquest pis, aquella torre, va arribar, no tornaran mai més. Això, el dia que això li entri al cap a la gent, inclosos els bancs, aleshores començarem a parlar de posar els preus al seu lloc.
Però és que estem parlant
de rebaixes descomunals.
Sí,
esclar. Descomunals.
Però llavors sí que hauran de tancar.
A veure, o potser comença el negoci a tirar. És a dir, jo el que crec és que si les entitats, hi ha aquest procés de sanejament i al final no hi ha altra solució, eh? Vull dir, en algun moment hauran de posar els peus dels actius en el seu lloc. Jo crec que hi ha són enganxifosos els preus, els hi costa enormement tirar cap avall els preus. I això és fatal. Per què? Perquè abans els tiraven avall automàticament devaluant. És a dir, podien pujar-te el sou aparentment i estar-te'l rebaixant, o pujant el preu aparentment el preu directiu l'estaven rebaixant perquè diguéssim, devaluaven la moneda. Això s'ha acabat. I per tant, en aquest, o menys de moment, i per tant, en aquest sentit, el que hem de té amb euros, i no oblidem que el tipus de canvi de l'euro, de tot això ni se n'entera, perquè està a 1,30 del dòlar i fa temps que hi és, aleshores, l'única solució és ajustar preus a la baixa. Jo, vaja, d'això estic íntimament convençut. I és possible que en aquest procés hi hagi bancs que reconeguin el seu deute, però jo crec que es trobin en una situació de fallida, doncs, bueno, llavors ja se'ls ajuda, però el que no pot ser és que mantinguin actius que es podrien liquidar a preus més baixos. Això és, evidentment, jo no estic dintre d'un banc, eh? Com per dir-ho tan alegrement, però jo entenc que la manca de flexibilitat a la baixa dels preus és un gran fre.
I ara, bé, la reforma financera hi vol posar una mica solució, forçant a provisionar un percentatge molt elevat, però és que en total els experts parlen de 180.000 milions d'euros en actius tòxics, sense comptar pràcticament una quantitat igual en els que se suposa que estan bé. És que això és una quantitat que...
Es parlava de 300.000 fa cosa de... Quan va sortir les primeres dades es parlava de 300.000 milions. Sí, són xifres que espanten. El que passa és que si no hi ha mercat, no hi ha feina, no es recullen impostos, és a dir, el que en el meu entendre cal és rebaixar els preus fins a punts en els quals el mercat torni a existir. És a dir, que et deixi d'estar paralitzat, perquè això té conseqüències... De fet, d'aquesta format el PIB, d'activitat econòmica, I llavors, que és a preus més baixos, bueno, però que sigui activitat econòmica, no que estiguem tots patint, dient, ai, provisiona. Molt bé, em sembla molt bé, reconeix, però el que cal és reconèixer, i reconèixer d'una manera efectiva. D'una manera efectiva vol dir que si tu tens un apartament en un lloc que et va costar 150.000 euros, d'aquests 150.000 euros te n'oblidis. Te n'oblidis i que preguntis a veure a quin preu te'l compren. I igual trobes que 50.000 te'l compren. Això és el que has de fer.
Però llavors les pèrdues aniran a càrrec del contribuent, també.
Bueno, ja està. A veure, el cost d'una reforma bancària, jo entenc que s'ha de medir al final, eh? És a dir, no s'hi val a comptar el cost d'una reforma bancària a la meitat del recorregut. Hi va haver un cas d'una crisi bancària a Suècia i al final l'Estat va guanyar diners. A veure, Banesto quan va costar, es va recuperar bona part dels calés que s'hi van posar, i s'hi van posar 6.000 milions, eh? Vull dir, i a més ara acaba que crema, si volem, hi ha alternativa, deixem rebentar bancs, bueno, poder sí, però jo no ho veig, jo veig més aviat estimular que reconeguin que els preus dels actius immobiliaris han caigut moltíssim, liquidar aquests actius, fer que hi hagi mercat, que els actius es tornin a vendre a preus evidentment molt més reduïts, i ajudar-los a passar aquesta fase com de fet s'està fent, però sense tenir activitat en els mercats. Esclar, el mercat immobiliari, vull dir.
És que, senyor Suari, aquí al final estem parlant, clar, com és normal, de la crisi econòmica, la diferent manera en què Europa pot sortir de la crisi, però al final, inevitablement, sí que sembla que el debat economicista s'ha menjat una mica el que inicialment era una mica els ideals europeus. Vostè, com a membre d'aquest Team Europa, com ho veu? Que és negre el futur d'Europa, políticament parlant?
Jo crec que m'agradaria sentir els euroscèptics amb qui pensen començar la guerra, perquè va, quan un sent les declaracions de la Marine Le Pen, per exemple, diu, bueno, molt bé, si vostè pensa augmentar el proteccionisme a França, què pensa, que els altres estaran quiets? És a dir, jo vaja, no hi era als anys 30, però sí que ho vaig viure, i els increments de proteccionisme, jo crec que se'n podrà dir mercantilista, però jo crec que és el principal actiu d'Europa. No és la Champions, no és el Festival d'Eurovisió, és el Mercat Únic Europeu. I el Mercat Únic Europeu, això no es pot perdre. I si entrem en segons quins plantejaments, això sembla no risc. I aleshores aquí sí que patirem tots, eh? Vull dir, jo entenc que els ideals d'Europa, jo és que això dels ideals d'Europa, si són pau, estabilitat o tot, pau i absència de guerres, evidentment que els subscric, però quina via es va triar? La via de la integració econòmica mitjançant una unió duanera i la creació d'un mercat únic, i després d'una unió monetària en la perspectiva d'arribar a una unió econòmica, que no s'està a l'alçada del repte. Això estem totalment d'acord, però el projecte continua sent, entenc que vàlid. No veig alternativa jo ara a separar, és a dir, a posar barreres comercials entre França i Alemanya i Alemanya i Holanda, i per no parlar sempre del sud, i que deixin de tenir la moneda única. Que surti Grècia, miri, Grècia no tenia que haver entrat mai a l'euro, i de fet va estar un any sense ser-hi. Quan havíem entrat tots, que vam haver d'entrar, perquè en el moment que entrava França en el projecte, sí, es podia plantejar una unió monetària des de la perspectiva de l'àrea monetària òptima, però llavors només entraven Alemanya i els seus veïns més directes i França no. Si entrava França, que era una qüestió, era un país fundador i una qüestió de plantejament polític, aleshores França el que no podia permetre és que Espanya estigués fora. Si Espanya estava dintre, no podia permetre que Portugal estava fora, perquè és un competidor directe i amb moneda segurament més devaluada. Per tant, es va arribar a tots, menys els tres que van dir que no, i menys Grècia. Bueno, potser el Grècia ho estem pagant molt car, aquella cosa, és la veritat.
I, clar, políticament, com recuperem la fe?
Home, jo no l'he perdut, Jo crec que la democràcia continua sent el millor del sistema i que el procés d'integració europea continua sent el millor, i que tenim una situació difícil, però que ens sortirem, i de salva pàtria, senzillament no em vull ni sentir parlar.
Doncs esperem que sigui així. Moltes gràcies per atendre'ns, senyor Suari.
Moltes gràcies a vostè.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.